que te...
Sí, sí.
Desde aquel fatídico clásico y desde entonces me habéis lanzado casi de todo. Para todos los que me echáis de menos, ya no tenéis que esperar que saque el córner para que coma cochinillo. Ya sabéis que podemos pedir casi, casi de todo. Eso sí, si vas al partido, deja el cochinillo en casa. Como decía Lelutier, analicemos la frase. Han pasado ya muchos años desde aquel fatídico clàssico, comença Luis. Efectivament, Luis, sí. Però pels que van viure aquell moment, aquella traïció, aquella punyalada, és com si fos ahir.
Absolutament.
Encara et veiem i pensem, tu eres el nostre capità. Tu vas dir allò de blancos llorones. Tu et feies a Roberto Carlos a la banda. En fi, per la decepció no passen els anys. Continua, diu, han pasado ya muchos años desde aquel fatídico clàssico y desde entonces me habéis lanzado casi de todo. A veure, no exageris. Què vol dir casi de todo? Va ser aquell dia, va ser aquell clàssic i no va ser casi de todo. No vaig veure ningú llançant un piano, per exemple, o una nevera, o flors, o a la sogra, no? Mi suegra contra Figo, no. Això no va passar. Molta exageració aquí, casi de todo. No diguis coses que no són Figo, tot i que te les hagi escrit el publicista. Ara arriba una segona part de la frase, ha fet una introducció, sí, ja ha mentit. Ha recordat el passat. I ara arriba el moment actual. Para todos los que me echáis de menos, ya no tenéis que esperar que saque el córner para que coma cochinillo. No, Luis, ya lo sabemos, que vives muy bien, que te puedes permitir comidas en Segovia con gente que se sienta a tu derecha y a la derecha en general, muy a la derecha, y con Carvajal, sobre todo, el del Madrid, el lateral. Vives muy bien, Figo. Y sigue. Ya sabéis que podemos pedir casi, casi de todo, sí. Muchas cosas pediría, Luis, de verdad te lo digo, ay. Y remata amb una mena de moralitat absurda, al més pur estil, si bebes no conduzcas.
Sí, eh?
És una mica si bebes no conduzcas,
sí, sí, sí.
Però sense cap sentit. Eso sí, si vas al partido, deja el cochinillo en casa. A veure, Luis, que jo normalment, ni ningú, a no ser que siguis Arnau París,
mira,
no acostumem a anar amb un cochinillo sota el braç. Però per tu, faríem alguna excepció.
No et sona una mica una frase... I té un punt... Té un punt de l'aportisme, eh? Amb aquest para todos los que me echáis de menos.
No, però et dic una cosa. Heu vist el vídeo de l'anunci?
No, 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 no. Ni el veuré, eh? Ja t'ho dic.
No, no, doncs l'heu de veure. Feu-me cas. Perquè ja us he explicat jo tot el que passa a l'anunci,
sí,
però el millor és la cara. Està mirant a càmera constantment, fent canvis tipus discurs del rei, saps?
Ah, sí?
Aquells canvis que canvia la càmera i un segon després canvia ell.
Sí.
Val? Però, a més, t'està mirant com dient... Esto os va a joder, culés. Sí, 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 és una cosa...
Estic afectadíssim.
No, no, ja sé que... No, però jo crec que sí, eh? Jo crec que hi ha gent que l'ha fotut, que
sí?
Encara foti conyes i bromes amb aquesta història.
Per cert, tuit
fa una estoneta de Gabriel Rufián.
Ep!
Retuitejant aquest vídeo.
Ep!
Que és donar-li publicitat, està bé, com estem fent nosaltres. Tot i que no, he dit la companyia aquesta de transports de menjar... Y diu Gabriel Rufián, en una semana ha fichado por Globo.
Doncs mira, sí,
està bé, està bé, està bé.
Sí, sí, sí,
en fi,
sí.
I fins aquí el retorn de Figo a les nostres vides i el seu cochinillo.
Si este caballo viene de bonanza...
Va, que com cada divendres, Giró, toca avui Girocleta Rosa, eh?
Girocleta Rosa amb la sintonia corresponent.
Bravo, bravo.
És preciós, eh?
És preciós.
Calderón de la Barca.
Inspirada en los cuentos de Canterbury.
Va, petit avançament de la Girocleta Rosa, que ja sabeu que cada divendres doncs, analitzem l'actualitat rosa de premsa rosa de safareig amb la nostra experta del cor, Júlia Elias, a partir de quarts d'una. Petit avançament, parlarem de molts temes, evidentment. Entre tots els temes que parlarem avui, hi ha un que destaquem en especial.
Quin
ja en parlàvem la setmana passada, Laura Escanes, els influencers, Laura Escanes i el...
A què? Hi ha novetats?
Compte,
Pau Joan Miquel... Perquè sembla ser que cada vegada s'està extenent més la teoria que estan junts.
Ai,
jo
ai,
continuo
ai,
pensant que no, que simplement...
Clar, és que tu no hi eres la setmana passada, no, Rafa, et vas perdre moltes coses.
En Pau Joan Pau Joan Miquel és una persona, eh?
Joan Miquel?
No, no són tres persones. Pau Joan Miquel.
L'ex de Carina?
No. És un influencer jove d'uns 24-25 anys, català, que penja contingut en català a les xarxes socials. S'ha fet famós, doncs, això, per això. I ara, doncs, diuen que podria estar amb Laura Escanes. El que sí que sabem, que és com la notícia d'aquesta setmana, és que va ser l'aniversari de Laura Escanes, va fer 28 anys, i en Pau Joan Miquel, doncs, va estar present, tot i que ho van voler ocultar, doncs es va colar en un vídeo d'una altra persona que va penjar i podíem veure a Pau Joan Miquel celebrant l'aniversari amb Laura Escanes.
T'agrada dir això?
Fort, m'encanta. Pau Joan Miquel.
T'imagines per cridar-lo?
Pau Joan Miquel!
Pau Joan Miquel, puig a sopar.
Mareu tenir un nom més curt, no?
Sí, Pau.
Pau.
PJ.
O
Miqui. Aquest és un tema. Llavors, també hi ha un altre que no sé si vosaltres últimament heu vist una nova pel·lícula a Netflix. La nova pel·lícula de l'Aitana, l'heu vist?
No, però per sort, he escoltat parlar.
Per sort, es diu Paret contra Paret. Tirem molt ràpidament el tràiler, així us en feu una idea. És una comèdia romàntica, d'acord, en què l'Aitana...
Sí, perquè, perdó.
Sí, no hem pogut escoltar ja poc temps, però bàsicament...
L'inici no semblava comèdia romàntica, eh?
No, no, sí, sí, és una comèdia romàntica.
Exacte. Que...
Sí? Una, dues, tres, sí. Totes les crítiques són
molt
desastroses.
Dolentes. Molt dolentes. És notícia.
Ara tinc moltes ganes de veure-la.
Ui. No, no, jo només amb el tràiler, és la típica espanyolada, per ser clars, un tram espanyol, però és que, a part, em sap molt greu. Aitana se li dona molt bé cantar, actuar, saps? A vegades dius, no es pot fer de tot en aquesta vida i no ho pots fer-ho tot bé. Per mi és un cas, llavors, avui en parlarem perquè és això, aquesta setmana, doncs, hi han hagut moltíssimes crítiques en aquesta nova pel·lícula d'Aitana. I ja per acabar, per anar escalfant motors, que sapigueu, Coachella, sabeu el festival que és? Un festival de música molt important, Coachella?
Importantíssim.
Home, és el festival de música electrònica i no electrònica per excel·lència, on hi van els grans noms, té un cartell mundial, es fan per als Estats Units. Doncs que sapigueu que va actuar Bizarrap, Bizarrap, que és prou famós, fa sessions i posa nom a les seves cançons per el nom de la sessió.
Bizarrap.
Exacte. Doncs que durant el concert de Bizarrap hi va haver-hi una aparició estel·lar que va ser la de la Shakira.
Com de guia?
Això es premsa del cor.
Això es premsa del cor perquè la polèmica...
Shakira sempre es premsa del cor.
Sí, la polèmica arriba perquè ja no és aquest, només en aquest, sinó quan va cantar Times Square, Shakira, diuen, i jo he vist el vídeo i crec fermament que sí, que utilitza playback, que Shakira fa playback, i durant aquesta actuació a Coachella amb Bizarrap, clar, se la podia veure saltar, i la seva veu estava
perfecta.
Cal dir que ho ha fet, això, eh?
Sí, sí.
No, no el playback, vull dir...
Que ja ha fet el saltirón sense que la veu...
No, però realment, si escoltes bé, o sigui, el so del directe és el so del directe, s'escolen altres tipus de sons de fons, i es nota molt que és una pista pregravada, i els experts que ho han analitzat bé també, doncs,
també ho diuen, eh?
Coincideixen. Ui. I llavors és com la polèmica d'aquesta setmana. Playback de la Shakira, i que sapigueu que farà una gira amb Bizarrap, així que tenim notícies per estona.
Doncs vinga, nosaltres... que ho comentarem tot plegat a la premsa rosa d'avui. Mentrestant, però, anem a la pròxima estació.
Pròxima estació, Judit Vallès.
Judit, cap on anem avui?
Mira, avui anem al Canadà, a l'aeroport de Toronto, perquè han detingut els lladres del robatori més gran de la història del Canadà. És un robatori digne de pel·lícula.
No
perquè...
deies a Toronto, però a tota la capital o a mitja capital? Perquè tota la capital és Toronto entero.
No pot ser.
Toronto entero, Terón.
Toronto entero, Terón.
L'havia de fer.
Sí. Que sàpigues que ha passat pel meu cap i he pensat, no ho facis. No, no. I ho fas tu.
I que sapigueu que la Judit us ha mirat amb cara estupefacta. Sí.
Ja, que estan intentant dir-me... A vegades em costa, a vegades em costa reaccionar.
Has de preparar una safata aquí al costat perquè un dia arrojaràs.
Exacte.
No, jo també no els he entès, o sigui...
En fi...
Una broma de fa molts anys, aquesta. No?
És una broma que surt a Fora Cotxes. O sigui,
no.
És una broma que no havia escoltat mai a la meva vida.
És una broma de cunyat, em sap molt de greu.
Una mica
sí. Jo havia posat la música de Missió Impossible per crear una mica de tensió, d'explicar-vos aquest robatori tan gran, i vosaltres m'ho heu tallat tot.
Aprendre per ser.
Ja està, acaba la notícia, no diguis res més. Toronto entero.
Toronto entero. S'ha acabat aquí la pròxima estació. Adéu.
Va, estem a Toronto.
Sí, Toronto. Un robatori digne de pel·lícula, el que deia.
No ho aixecaràs. Ara no ho aixecaràs.
Van desaparèixer 6.600 lingots d'or valorats en 20 milions de dòlars canadencs.
Déu-n'hi-do.
Uns lingots d'or que van desaparèixer amb un camió sense que ningú se n'adonés.
T'ha sortit la malèvola de dins. M'ha fet molta por, ara, eh?
A mi també m'ha fet por, sí. En fi, es van desaparèixer sense que ningú se n'adonés. Com?
Havia de ser àgil, això, saps que hi ha poc temps.
Va, acaba la notícia.
Sí, respira, una mica respira. Com la Casa de Papel, sabeu?
Ja.
O sigui, que roben els lingots d'or, se'ls emporten en un camió... En fi, de fet, hi ha gent que ha dit que és el robatori més gran de la història.
No, és que 6.600 lingots d'or...
No, saps? Són moltíssims.
El caler de l'or, el valor de l'or ha pujat, eh?
Sí. En fi, el robatori va ser fa un any, però ara la policia ha donat detalls del cas i han sortit com tots els detalls.
La policia llavors,
no és tonta. Sí. Era un carregament que va... era un carregament que va arribar al Canadà amb un vol procedent de Suïssa el 17 d'abril de l'any passat, i el material, quan va arribar a l'aeroport de Canadà, va ser transportat a un hangar de logística de la companyia.
Hangar.
I quan van anar-lo a buscar van trobar-se que el contenidor, que feia 2 metres i que guardava els 6.600 lingots d'or, estava buit. Mai hi havia aquests lingots, havien desaparegut.
Mare.
En fi, després d'escorcollar tot l'aeroport van veure que no hi eren, i les autoritats han explicat que van veure... Bueno, les autoritats no ho van veure la gent de l'aeroport, que un camioner va arribar al magatzem de l'aerolínia al vespre amb una factura falsificada que va ensenyar a un dels treballadors de la secció, i que era una factura de carregament de marisc.
Mira,
de marisc.
O sigui, van voler passar el carregament de marisc per lingots d'or. També és car, el marisc.
Sí, però no tant, segurament.
Però no tant, sí. El que sí que se sap és que aquest document falsificat s'havia fet en el mateix aeroport, per tant, hi havia còmplices dins de l'aeroport. Llavors, el camioner va carregar els lingots d'or i va fugir ràpidament. Llavors, a dia d'avui, de tot el material que es va robar, els investigadors només han aconseguit recuperar 1 quilo d'or i uns 434.000 dòlars canadencs, que equivaldrien als lingots que suposo que els van vendre, i unes 65 armes de foc.
Ui.
Que també van ser adquirides amb els diners, amb els beneficis d'aquests lingots robats. Va. Llavors, el detectiu de la policia el que diu és que creu que els lladres el que van fer va ser fondre l'or, i els beneficis obtinguts van ser destinats a comprar il·legalment aquestes armes, no? Llavors, també s'han donat a conèixer alguns detalls dels detinguts, i sabem que hi ha 6 detinguts i que hi ha 3 persones en cerca i captura. Sabem que els sospitosos són 2 treballadors de la mateixa companyia, que eren còmplices. En teoria, aquests es van dedicar a falsificar els documents per robar aquest carregament de lingots que pesava més de 400 quilos. Uh-huh. I un d'ells està en cerca i captura, i, de fet, és l'exdirectiu d'Air Canada, que és l'aerolínia d'allà. O sigui, en aquest robatori havia implicat gent important d'aquesta companyia.
Home, és que és un robatori gran.
Sí, sí, tela.
Sí, sí.
Després, 5 sospitosos van ser detinguts al Canadà i posats en llibertat sota fiança, i ara estan a l'espera de judici, i un d'ells és un joier, i els altres tres són lladres professionals, diguem-ne, que es dediquen a això. Mm. D'altra banda, el conductor del camió que hauria robat l'or té uns 25 anys, és molt jove, i es troba sota custòdia als Estats Units amb càrrecs per tinença i tràfic d'armes de foc, perquè van requisar-li el que dèiem, aquestes 65 armes que havien comprat amb aquest or il·legals i que les volia introduir al Canadà. I de moment aquests són els detalls que han donat d'aquesta investigació. Seguirem el cas de ben a prop. Uh-huh. A veure si troben l'or perdut.
Esperem que ho retrobin tot plegat. A punt d'arribar a un quart d'11 del matí, Rafa, anem de compres?
Rapidíssimament, que ja sé que el temps s'ha tirat a sobre.
Vinga,
va. Però fem-lo, va. Cada dia sortegem, bueno, cada dia no, cada dia obrim les línies perquè la gent participi amb nosaltres. Cap Bravo, supermercat de confiança, té una cistella magnífica, en aquest cas especial per a esportistes, preparada per vosaltres. Avui és el dia Cap Bravo, a la part final del programa farem aquest sorteig entre tots els que hagueu participat. I cada dia fem una pregunta. Avui mirem cap al cinema perquè tenim una retronotícia, Drogita Buena al Titanic.
Cada dia és notícia,
eh? No, però avui replego una mica el que es va comentar ahir, que no ens va donar...
Aquesta versió del Titanic, molt xula, eh?
Sí. Gràcies. Estic inspirat darrerament amb altres músiques. El director de Titanic, James Cameron, i una vuitantena de treballadors, recordem que això es va conèixer aquesta setmana,
sí,
doncs van acabar una llarga jornada, quan s'estava rodant la pel·lícula, ballant la conga. I no va ser per celebrar el final del rodatge, sinó perquè van ser drogats, Algú va posar droga a la sopa i van acabar tots en l'hospital, en un hospital de Canadà. Això passava el 8 d'agost del 96 i gairebé no s'ha sentit a parlar, però ara sí, ara s'està parlant més. Tres dècades després continua sent un misteri qui ho va fer, tot i que es va investigar, però no se sap massa cosa. La sopa, això sí, sí que ho sabem, era una sopa de marisc. Algunes teories apunten al personal del càtering. Ves a saber què va passar. Ni Kate Winslet ni Leonardo DiCaprio estaven entre els presents, per tant, això que es van estalviar. Amb aquesta notícia de fons, la pregunta d'avui és: què no pots menjar perquè una vegada et va sentar molt malament?
Sí, bona aquesta,
Sí, atenció, no és un sopar que et va sentar molt malament, no.
Sí.
És un sopar que t'ha deixat trauma.
Val.
O sopar o dinar. És a dir, aquella cosa que t'agrada, en principi, però aquell dia et va sentar tan malament que a partir d'aquí ho veus i dius, jo passo d'això. En el meu cas, són les sardines.
Ah, mira.
Sardines a la brasa.
M'agraden molt, eh?
M'encanten.
També.
Pam tomato.
Però jo recordo una vegada que em van sentar tan malament que era, només és l'olor i és forta. Ja dic, ai, no.
Sí.
En fi, aquesta és la pregunta. Alguna cosa que no puguis menjar perquè tens un trauma amb aquella...
Plàtan, a mi em passa amb el plàtan.
Amb el plàtan?
Sí.
Ai, el plàtan m'agrada molt,
no
Joan.
No puc menjar...
Em sap greu, ara, per tu. Sap greu que no puguis menjar plàtan.
No, un batut de plàtan me'l menjo.
Batut sí, però el que és la peça de fruita, no?
La que és la peça de fruita, no. Molts anys que no menjo plàtan.
El plàtan està boníssim, escolta. No sé si teniu alguna...
Jo estic pensant... La sangria compta.
Home, sí, clar.
És que no...
Va sentar malament, La sangria...
Sí,
va sentar.
Va sentar malament i no... Ja no s'hi ha tornat.
Se li diu així, ara.
És que no s'ha de prendre a les 6 del matí.
En fi, Giro.
Jo el sushi.
Sushi.
Vaig agafar una intoxicació alimentària, vaig estar a l'hospital i tot. Però em torno a menjar perquè és el meu menjar preferit. Però sí, vaig anar... O sigui, no em va passar res, Al final, a casa, un dia, al lavabo. Però sí, intoxicació alimentària.
Sí.
L'havies comprat en una gasolinera?
No, l'havia anat a menjar a un restaurant.
S'ha d'anar en compte. Amb la sangria de 6 del matí i el sushi de gasolinera, amics. 663-99-30-62, respostes i jugueu amb nosaltres. Missatges per escrit o missatges de veu, 663-99-30-62. I al final del programa d'avui, la cistella per un de vosaltres.
Vinga, va, publicitat i de seguida en aquest estudi, Carme Munté. What's going on? Thank you so much for watching My Heart Will Go On music video. If you did not know... Ràdio Estel.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, als restaurants i als racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381.
Un farcell de mots, el podcast de Josep Maria Virgili per parlar clar i català.
Però per què has de dir un xurrito i no pots dir el raig al rei Juli?
Un raig de saviesa lingüística de qui ho sap tot.
És que no ho entenc, és que francament, eh?
Un farcell de mots. Troba-la a l'app de Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. De què es parlarà? Amb Carme Munté, sotsdirectora de Catalunya Cristiana.
20 minuts que passen de les 10 del matí. Carme Munté, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan Trias.
Va, de què es parlarà aquesta setmana al Catalunya Cristiana?
Es parlarà del que és...
Se n'està parlant molt,
Se n'està parlant moltíssim. Clar, clar, clar. Però és que, de fet, clar, portàvem 2 anys esperant bisbe.
Per tant, és normal
que en parlem moltíssim.
Evidentment
parlem del nou bisbe de Girona, que aquest diumenge, si Déu vol, a la tarda, a les 5 de la tarda, doncs, rep l'ordenació episcopal i inicia aquest nou ministeri com a bisbe de Girona, i nosaltres, evidentment, l'hem entrevistat.
Per cert, foto de portada que m'agrada molt. T'ho dic perquè a Octavi Vilà jo l'havia vist sempre vestit de monjo, evidentment, no amb clergyman, diguem-ne, com van els capellans.
A la portada el tenim vestit de bisbe, i de bisbe que, evidentment, rebrà l'ordenació episcopal, com dèiem, aquest diumenge.
Una idea porta el clergyman i el pectoral, eh?
I a pàgines interiors, les fotografies, fet aquesta entrevista s'ha fet al monestir de Poblet. És a dir, per tant, és una entrevista feta en aquest moment de transició, quan ell estava ja, doncs, acabant de recollir les últimes coses a Poblet per anar cap a Girona. I també el veiem en pàgines interior vestit de monjo, amb cistercenc. Una condició que, de fet, ell no perdrà. Perquè encara que ha estat anomenat bisbe de Girona, el nou bisbe no perd canònicament la condició de monjo cistercenc, tot i que, evidentment, l'acceptació del nomenament episcopal comporta posar-hi per sobre, en aquest cas, l'autoritat del papa i prioritzar el seu servei pastoral als diocesans de Girona. El seu lema episcopal és «Sigues al capdavant per servir», una frase extreta d'un tractat de Consideratione que és de Sant Bernat de Claravall.
La frase escollida per lema, perquè s'ha de triar un lema, escollida per si deixes per servir, està treta d'una obra de Sant Bernat, que és potser de les més... Sant Bernat té un gènere literari molt punyent, per dir-ho d'alguna manera, molt incisiu. I ell, un dels seus deixebles, va ser el qui posteriorment va ser papa com Eugeni III. No? Llavors, el ser elegit papa, ell va dirigir un tractat, que és la Consideració, en què li recorda constantment que no s'oblidi de que és un creient, de que és un monjo, de pregar, etcètera, etcètera. I una de les frases d'aquesta obra és aquesta, no? Trobar una frase amb 2 paraules que sintetitzi molt més fàcil, però en aquest cas Sant Bernat ho fa, vull dir que presideixes per servir, és que és conscient de que presideixes, però que ho fas per servir, no? Crec que resumeix molt bé aquesta idea global.
En aquesta ocasió, aquesta entrevista, que anem escoltant tota l'estona, és del Joan Andreu. El Joan Andreu Parra, que, com dèiem, és una entrevista feta al monestir de Poblet. Cal dir que no és gaire habitual que un monjo, i encara menys un abat, hagi estat nomenat bisbe titular d'una diòcesi, en aquest cas de Girona. Sabem, perquè ell mateix ho va explicar en el moment que es va fer públic el nomenament, que no havia estat una decisió fàcil de prendre, que se l'havia rumiat moltíssim, i, evidentment, li hem preguntat a què ha hagut de renunciar per finalment prendre aquesta decisió.
A moltes coses, diria. Potser ara, de manera una mica immediata, a la... no diria la vocació monàstica, no? Però sí la manera de viure la fe o la vocació des del monestir, no? Perquè això, òbviament, és una de les coses que ha de canviar i que canviarà, diguem-ne, de manera bastant immediata, no? Perquè vindre un bisbe no podria fer vida de monjo perquè s'allunyaria del que li toca fer. Potser aquesta serà la primera renúncia, no? Després potser ja com abat i com a monjo també, vull dir, renuncio una mica, en certa manera, potser la llibertat, però no com a, imposició, no? Sinó com a, renúncia voluntària. No?
També dels canvis, com dèiem, Joan, és la de la mateixa roba, la mateixa indumentària que porta.
Exacte.
Una celebració aquesta que es fa el diumenge a les 5 de la tarda.
Que per cert, la podreu seguir per Radio Estel.
Això anava a dir, es pot seguir per Radio Estel. La connexió és a partir de dos quarts de cinc.
És el moment en què Octavi Vilà arriba a les portes de la catedral de Girona i passarà la creu tot just abans d'entrar-hi.
I la pregunta, què es troba en aquesta nova realitat, aquest bisbat de Girona al qual ell arriba com a nou bisbe?
Vaig ser una diòcesi que té moltes carències a hores d'ara, de recursos humans, i els preveres estan molt ocupats amb moltes responsabilitats. No és pas una situació excepcional, vull dir, moltes diòcesis arreu del món pateixen aquesta situació, però el que hem d'intentar és enfortir la nostra fe, vull obrir-la amb la pregària, amb el contacte amb la paraula, i això ha de provocar que sigui una fe, diguem, esperançada, i que aquesta esperança la transmetem als que tinguin contacte amb nosaltres, comparteixin la nostra fe, repeteixo o no, no? Vull dir que ens hem de veure com a gent que viu amb sinceritat, que viu amb convenciment, que quan hi ha dificultats els afronta i intenta solucionar els problemes, siguin els que siguin, i això intenta transmetre-ho a tothom.
Cal dir que aquesta entrevista la podeu també llegir a la pàgina web de Catalunya Cristiana, la podeu llegir a l'edició en paper de Catalunya Cristiana i la podeu mirar i escoltar a YouTube, perquè també tenim un vídeo penjat d'aquesta entrevista a l'Octavi Vilà. Evidentment, també li hem preguntat quins seran els primers passos que anirà fent un cop ja titular de la diòcesi.
He anat tenint contacte aquests dies amb els arxiprestos, amb els 13 arxiprestos, dels quals hi havia un dels firmants de la carta. També amb els diferents mossens que es cuiden, o laics que es cuiden, els diferents secretariats de la diòcesi. Ara, quan comenci, començarà el període d'un prevere, cada prevere personalment. Parlar-hi, saber el que fa, saber si està content les encàrrecs que se li ha donat estan en les seves mesures, de les seves forces, etc. I serà el moment d'abordar aquestes coses.
A la carta a la qual es referia, en aquest tall de veu, té a veure amb una carta que li han adreçat un bon grup de preveres de la diòcesi amb peticions diverses. Ell, en aquesta entrevista, explica que ha rebut aquesta carta, la idea és reunir-se amb cada prevere per poder abordar les problemàtiques, els reptes, les esperances d'aquesta diòcesi de Girona. També, per exemple, ell ha fet visites, podem dir que sorpreses, ja en aquest temps de preparació, a monestirs de la diòcesi, com per exemple el de Sant Daniel. I això ens explica sobre la importància de la vida religiosa.
Jo crec que és molt important per una diòcesi tenir llocs on hi hagi comunitats que preguin, on els preveres trobin un mínim recés, si ells volen fer un retir o volen anar un dia, etc. Que trobin aquests llocs amb una vida pausada i tranquil·la. Perquè aquesta és la sensació que jo sempre he tingut de la relació de la diòcesi de Girona amb, per exemple, uns Solius, no? Vull dir que agraeixen molt que existeixi i poder-hi recórrer de tant en tant, no? Tant els bisbes, el meu immediat predecessor, el bisbe Francesc, com abans el bisbe Carles, també el bisbe Jaume, o quan era bisbe de Girona, el cardenal José Joan, que és qui va acollir aquesta comunitat, no? Aquesta idea de que una comunitat fa un servei molt important a la diòcesi i s'ha de mirar com podem que això continuï d'alguna manera.
Els millors desitjos, l'enhorabona, Octavi Vilà, per aquesta nova etapa que comença a partir d'aquest diumenge.
Enhorabona, Octavi Vilà, i a tota la
diòcesi. I a tota la diòcesi, evidentment.
No és l'única entrevistassa, deixa-m'ho dir així, perquè déu-n'hi-do aquesta setmana que teniu al Catalunya Cristiana.
Sí, perquè aquesta setmana s'escau també Sant Jordi, que dimarts, si Déu vol, celebrem Sant Jordi també. I, evident, parlem de novetats literàries i hem entrevistat el Francesc Torralba, teòleg, filòsof, perquè presenta nou llibre. Dins de tota la seva llarga carrera com a escriptor, ara presenta Benaurances per agnòstics i ho presenta en Fragmenta. I molt ràpidament, Joan, t'explicaré que l'argument és un diàleg fictici entre dos amics de la infància, el Francesc i el Guillem, que es retroben en l'edat adulta i mantenen un diàleg epistolar al voltant dels grans principis de la proposta cristiana i, en concret, el text de les Benaurances. El Francesc és creient i el Guillem és agnòstic, i a través d'aquest diàleg fictici esdevenen una comunitat, diuen el llibre, d'aprenentatge espiritual. I tots els personatges, i amb això doncs, li hem volgut preguntar al Francesc Torralba, tant el creient com l'agnòstic, de fet són aquest alter ego del Francesc Torralba.
Jo crec que en tot creient hi pot haver-hi sempre un agnòstic que fa preguntes, i que planteja dubtes allò que sempre hem cregut o aquelles conviccions que tenim, no? I jo crec que aquí hi ha dues opcions davant del dubte. Hi ha el qui diu, no vull atendre'l, el vull ofegar, aquest dubte, perquè em neguiteja, perquè m'inquieta, perquè em destorba. I hi ha l'altra opció, que és dir, no, no, jo el vull escoltar, aquest dubte. Li vull donar rellevància, li vull donar valor, i a més, vull mirar de respondre'l, no? Llavors, jo crec que el creient madur o adult és el que no fa trampa. És a dir, que quan aquests dubtes apareixen respecte al més enllà, respecte a la mort, respecte a Déu, respecte a la vida eterna, no els ofega, sinó que els permet que surtin, els escolta i mira de respondre-hi, no?
I a partir d'aquí, li hem preguntat sobre si cada vegada costa més trobar aquest diàleg entre creient i agnòstic, que ell, com dèiem, fa a nivell, fa des d'un punt de vista fictici el seu llibre. I ell diu que sí, que cada vegada costa més, perquè ens tendim a trinxerar i a tancar amb aquells que pensen, creuen i són com nosaltres. És aquestes bombolles que sempre parlem del Twitter o de les xarxes socials, que al final només ens surt...
Que el món passa allà, eh?
Correcte. Diu que configurem cercles tancats o bombolles separades les unes de les altres, i ell, el Torralba, el que diu és que el més interessant és crear un camp d'intersecció en trobar-nos, escoltar-nos i mirar de poder explicar allò que creiem i també escoltar el que creu l'altre. I pel que fa a les característiques d'aquest diàleg entre creient i agnòstic, doncs, per exemple, s'ha d'evitar el paternalisme, però també l'arrogància. I li van preguntar si aquest diàleg, que costa tant de trobar a la societat, també costa de trobar en l'àmbit universitari.
Les universitats catòliques, o pontifícies, o d'inspiració cristiana, acostumen a convidar professors, doctors, investigadors, conferenciants i escriptors, diguem-ne, etiquetats com a catòlics. I els altres també fan això molt sovint. I això trenca l'esperit de la universitat. Perquè la universitat hauria de ser un cenacle, hauria de ser un claustre on pogués tenir lloc aquest diàleg obert i amb persones que no compartim els mateixos criteris. I poder-lo tenir de manera civilitzada, no perdre l'amistat i ser capaços de veure allò que ens uneix.
Llavors, trobar un consens entre agnòstics i creients sobre la felicitat amb les benaurances com a punt de reflexió. De fet, aquest és l'objectiu d'aquest llibre, com dèiem, Benaurances per agnòstics.
El meu alter ego veu en les benaurances un programa de felicitat que emana de l'Evangeli i que està exposat a tothom, que és molt difícil, certament. No és una felicitat de barat, no és una felicitat de low cost, no? És difícil, la que planteja l'Evangeli. Has de perdonar, has d'estimar, has de ser pobre, has de ser auster, com a camí de felicitat, dius, caram. I a l'altre diu, bueno, jo prefereixo uns altres camins de felicitat, més prosaics, em conformo menys, diguem-ne. I també hi ha una constatació molt interessant. En el cristianisme la felicitat perfecta no existeix en aquest món.
Era la primera vegada que l'entrevistàvem amb el Francesc Torralba. Som molt amics d'ell, evidentment, des de fa molts anys i molt de temps. Però era la primera vegada que l'entrevistàvem d'ençà de la mort en accident a la muntanya del seu fill, l'Oriol. I, evidentment, la pregunta, com li van preguntar com ressona en ell, doncs aquesta benaurança. Benaurats els que ploren, Déu els consolarà.
Els homes, en particular, molt amputats emocionalment. En plorem d'amagat, plorem a porta tancada o plorem corrent pels boscos, però no plorem davant dels altres. I quan ho fem, a vegades t'etiqueten malament o fins i tot et diuen és feble o és dèbil o encara sexista, és una nena, no? Això fa que tinguem molt blindatge emocional, sobretot els homes, no? I en canvi l'Evangeli ens diu que això, benaurats els que ploren, no? Per tant, els que expressen allò que senten, no? I no s'ho caiden per ells, no? Jesús va plorar. Això també és, això li dona molta humanitat a Jesús, no? Que Jesús va plorar. Jesús es va desesperar, eh? És que això per mi és molt important, perquè el fa molt humà, eh? El fa molt genuïnament humà, no? Déu meu, per què m'has abandonat? Ara ho hem escoltat una altra vegada per Setmana Santa. És un crit de desesperació que pot compartir qualsevol ésser humà en un determinat moment de la seva vida, no? Ahir parlava...
La primera vegada que va parlar de la mort del seu fill públicament va ser en una entrevista amb la Montserrat Esteve, Signes dels Temps, però justament sembla que va ser dissabte passat o l'anterior, que va parlar al programa Col·lapse del Ricard Ostrell de TV3. Llavors li hem preguntat també doncs, per què aquesta opció de parlar obertament d'aquesta experiència tràgica de la mort del seu fill.
Mira, en primer lloc, perquè jo mateix veig que em va bé verbalitzar-ho, en lloc de quedar-m'ho dins. Per tant, el primer beneficiat sóc jo. Després, perquè he vist que moltes persones, arrel de la primera, m'han agraït que ho verbalitzi perquè ells viuen experiències molt semblants o gairebé molt idèntiques. I en veure que una experiència d'aquest tipus es pot assumir i és possible mantenir, diguem-ne, la serenitat, això pot donar a les altres, no? Pot ajudar altres a dir, bueno, doncs, de quina manera, no?
Clar, el Torralba, els que seguim la seva trajectòria sabem que ha dedicat llibres al tema de la mort, al tema del consol, per exemple, un llibre, Plantar cara a la mort, o un altre, Paraules de consol. Llavors, clar, evidentment li van preguntar si ell modificaria alguna de les qüestions que plantejaven aquests llibres. Ens va dir que sí, que, per exemple, el que experimenta personalment arran de la mort tràgica del seu fill és el límit del llenguatge. Llavors hi ha altres gestos que poden suplir aquest límit del llenguatge, com, per exemple, doncs, l'abraçada. I llavors també, evidentment, la importància de la fe davant d'una situació tan tràgica.
Llavors cadascú troba el seu consol. És a dir, a mi, per exemple, la fe sempre dic que és un antídot a la desesperació. No? És que la fe no és broma. Eh? Ara la fe en aquestes circumstàncies sempre es posa a prova, no? Sempre. Una experiència límit, aquesta que jo visc o altres, et posa a prova. No? Però justament és el moment on realment es posa a prova si allò que creus ho creus de veritat o no. Clar, t'has passat la vida dient-ho i ara que tens una experiència límit, dius, ara ja no m'ho crec, home. Ara és el moment de demostrar realment si t'ho creus, no? Per tant, la fe, per mi, és una taula de salvació, eh? També la comunitat, els altres, els textos que llegim, els poetes, l'Evangeli, els salms, no?
Doncs aquí tens la presentació, un tastet, podem dir, del Catalunya Cristiana d'aquesta setmana.
No us el perdeu, que de veritat, que val molt la pena. Carme Munté, moltíssimes gràcies, com sempre.
Moltes gràcies. Bon diumenge, bon Sant Jordi.
Ara, sempre. Ja parlarem per Sant Jordi, ja. Vinga. Ja parlarem. Nosaltres que anem a la publicitat i de seguida parlem amb Judit Casillas, que la tenim en aquest acte d'Ebro Motors i Chery, aquestes marques d'automobilístiques, on hi és el president Pedro Sánchez, Pere Aragonès, en fi, la plana major política, i de seguida ens explica què és el que està passant per allà. Va, fins ara.
Ràdio Estel. Aquest diumenge, a partir de 4:45 de la tarda, des de la Catedral de Girona, Ràdio Estel transmetrà en directe la missa amb l'ordenació episcopal i l'inici del ministeri d'Octavi Vilà, nomenat pel papa bisbe de Girona. Celebració que començarà a les 5. Viu amb nosaltres aquesta concelebració presidida per l'arcabisbe de Tarragona, Joan Planelles, abans de cedir la seu a Octavi Vilà un cop sigui ja bisbe. Aquest diumenge, a partir de 4:45 de la tarda, en directe a Ràdio Estel.
Per primavera arriba la teva nova era. Aquella on tu marques els objectius i DIR posa tota la resta per arribar-hi. Classes d'activitats dirigides, DIR Bootcamp, musculació, piscines, pàdel, solàriums i tot el que cal per reneixer. Apunta't ara i aconsegueix 2 mesos gratis. Informa't al club o a DIR.cat. DIR, el gimnàs de Catalunya.
Si em toca la grossa, penso construir un centre per la gent gran del barri Catic.
Tu somia en plaers més terrenals, que nosaltres ja destinem tot el nostre benefici a causes socials. 27 d'abril, sorteig de la grossa de Sant Jordi amb un premi de 2 milions d'euros. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Amb la rutina i el dia a dia estic esgotada.
Tu com ho fas?
Perquè cada matí prenc un vial de Royal Provite 5000. Royal Provite 5000 té gelea reial pura i em fa sentir amb aquell extra de vitalitat. Recorda, si vas atrafegada, pren gelea. Demana Royal Provite 5000 a laboratoris Marnis, a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Minuts que passen de les 10 del matí. Oriol Vidal Barraquer, què tal? Bon dia.
Molt bé, bon
dia. De seguida comencem secció habitual, però abans, com sabeu, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que presideix ara la firma de l'acord entre Ebro, EV Motors i Chery per produir cotxes elèctrics a la zona franca de Barcelona, a les antigues naus de Nissan, després que dimarts es fes oficial aquest acord. A la Judit Casellas, que la tenim allà, i vull que ens expliqui una mica què és el que està passant. Judit Casellas, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Joan. Doncs sí, molta expectació aquí a les antigues instal·lacions de la Nissan, on s'espera que en breus arribi Pedro Sánchez, que s'ha desplaçat fins aquí a Barcelona per presidir la firma de l'acord entre la companyia xinesa Chery i la catalana Ebro per produir cotxes elèctrics a les antigues naus de la Nissan. Es tracta, deixa'm dir, de la primera marca que firma un acord amb un fabricant xinès per a la producció de vehicles a l'Estat. La col·laboració es durà a terme a través d'una unió temporal de les dues empreses participada majoritàriament per Ebro, que és la propietària de les instal·lacions. Aquesta producció començarà al setembre, quan es fabricarà el primer model de la marca Ebro. D'aquesta manera es podran recol·locar centenars de treballadors que van perdre la feina després que marxés Nissan d'aquí a Barcelona. A la signatura d'avui, a més del president del govern espanyol, hi haurà també el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i representants institucionals xinesos.
Doncs la plana major que la tindrem a la zona franca de Barcelona. Suposo que l'acte, Judit, com deies ara, és a punt de començar, eh?
Sí, havia de començar a 11:15, va amb un pèl de retard, però ha d'estar al caure ja que arribi el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Deixa'm dir que de moment encara no l'hem vist, però sí que des de premsa ens han dit que no ha de tardar.
Doncs tota la resta que ho sabrem gràcies als serveis informatius d'aquesta casa i als butlletins horaris. Judit Casellas, com sempre, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies i gaudiu, Joan.
41 minuts que passen de les 10, dèiem. Oriol Vidal, què tal?
Molt bé.
Bon dia, com va?
Molt bé, molt bé.
Sí?
Bona notícia, això de...
Sí, eh?
Això de la Nissan, no?
Déu-n'hi-do.
Una cosa curiosa que llegia ara és que aquesta matinada Oriol Junqueras s'ha presentat al canvi de torn dels treballadors.
Ah, sí?
Sí, allà a les instal·lacions
per
aprofitar i fer una mica de campanya electoral.
Per cert, deixeu-m'ho dir, que Oriol Junqueras ahir havia d'estar en aquest programa, ho dic perquè ho vam anunciar, i la gent pot haver pensat, què ha passat? Doncs bé, que com sabeu, aquesta setmana va morir Josep Maria Terricabres i ahir se'n feia l'enterrament i és evident que Oriol Junqueras volia ser-hi, ens va demanar de ser-hi allà i es va disculpar per no ser nosaltres, que hi serà durant els propers dies i les properes setmanes, serà aquí als estudis de Ràdio Estel. Ara sí, una setmana que de nou ha estat intensa pel que passa a l'Orient Mitjà, Pròxim Orient, digueu-li com vulgueu, que és el mateix. Comencem per aquí?
Som-hi.
She packed my bags last night, pre-flight. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then.
No sé si ho saps, Oriol, que sóc un malalt d'Elton John.
Ah, no n'era conscient.
Però malalt.
No era conscient. Sempre passa el mateix, eh? És a dir, com que normalment parlem de coses de política relativament lleugera, no?
Sí.
Posem cançons i la cosa queda bé. Però quan parlem de guerres,
Rocket
sempre
Man.
Em trobo amb que he de posar una cançó i que no vull frivolitzar el tema, diguéssim. Però,
bueno.
Però clar, la música pop té això.
Ito no aconseguides.
Ito no, aquesta vegada no ho hem aconseguit. De fet, el títol de la cançó, si no m'equivoco, és en plural, no? Rocket Man, home
sí.
Del coet,
sí, sí, sí.
I hauria de ser en singular, en aquest cas, perquè... del que estem parlant és de l'inici de la setmana passada, el dissabte de la setmana passada, quan Iran va llançar un atac molt espectacular a nivell d'imatge, de números, però molt poc a nivell de...
Molt focs artificials.
Exacte, d'efectes, no?, contra Israel. Un atac, diguéssim, sense precedent. Recordem que s'està dient poc que Iran feia aquest atac, en principi, en resposta a l'atac d'Israel a l'ambaixada d'Iran a Damas, com van morir membres de la Guàrdia Revolucionària, i aquesta era la resposta iraniana a aquell atac. Atenció en pensar-nos que el fet que aquest atac no tingués resultats materials, diguéssim, més enllà d'una nena ferida i un forat en unes instal·lacions, no, això no és un fracàs, diguéssim. Iran buscava una cosa així, no buscava...
Crec que buscava demostrar que, que ho podia fer.
Demostrar que ho podia fer, sabent que no tindria efectes tangibles, perquè els dos països que tenen una enemistat històrica i endèmica, pressionats pels seus diversos aliats, estan intentant fer demostracions de força que no acabin generant un conflicte regional allà, no? I Israel té molta pressió als Estats Units per no fer-ho.
Ah,
exactament. Hi ha hagut la resposta d'Israel contra Iran. També,
tu creus que no anirà més, això?
És difícil de dir.
Perquè Iran ja va dir que si Israel intentava alguna cosa... tornaria a contraatacar.
Sembla que hi ha unes últimes declaracions en què Iran ho donaria per tancat, però està per veure, és molt difícil. Aquí hi ha dos règims, diguéssim. D'una banda, el d'Israel, en què Netanyahu té problemes de contestació interna, diguéssim, i per tant té incentius per fer moviments que reforcin la seva posició, però a l'Iran li passa el mateix. Recordem que no fa tant de temps que a Iran hi havia uns nivells de contestació socials important, no?, sobretot per tot el tema de les dones. Llavors, quan dos règims estan actuant en l'esfera internacional per intentar falcar-se nacionalment, passen aquestes coses. I aquí el que és important és que la comunitat internacional i les diferents aliances aconsegueixin el que volen, diguéssim, no?, perquè Biden està fent molta pressió a Netanyahu perquè freni les respostes i això no acabi escalant, que és una cosa que no desitjaria ningú, i Biden en un any electoral encara menys, diguéssim.
Per cert, per si molta gent es pregunta com és que Jordània, per exemple, va ajudar a l'estat d'Israel a aturar aquells drons i aquella balística que va tirar l'Iran. Com és que Egipte no ha donat suport, per exemple, a l'Iran? Com és que el Iemen i Síria sí que han donat suport a l'Iran, però l'únic que han fet és tancar espai aeri? Doncs bé, recordem, i això és molt important i no em cansaré de dir-ho mai, que l'Iran és un país musulmà, però no és un país àrab. És un país persa, que no té res a veure, és una altra cosa.
Clar, quan ho mirem des de lluny, no?, tendim a pensar que les coses són més fàcils, no? I no és veritat. Hi ha una divisió entre els països àrabs i persa, entre sunnites i xiites. Vull dir que el món àrab, que sí, o el món musulmà, que sí que té en Israel un enemic comú, diguéssim, no?, però no és suficient com per cohesionar-los moltíssim. Però passa el mateix, no? Des d'aquella banda podríem pensar-se que Israel i els Estats Units tenen un alineament perfecte, i no és veritat.
I tampoc és així.
Per tant,
de fet, s'estan vivint tensions.
Exactament, exactament. Les coses són sempre una mica més complexes que dos blocs monolítics, no?
I no sortim d'Israel, no sortim de tot aquest conflicte, perquè anem cap a Gaza. Rod Stewart, eh?
Rod Stewart, Elton John, Rod Stewart...
Molt bé, avui.
Gran, sí. Musical. A veure, crec que després empitjora, eh? sí. El José diu que sí. Per què? Per parlar també en el mateix conflicte de la missió del que n'hi diuen la flotilla, no?, que són aquests vaixells que se'n van a Gaza a intentar portar ajuda humanitària, que han sigut notícia aquesta setmana a casa nostra, perquè l'exalcaldessa de la ciutat diu que s'embarcarà en aquest vaixell per anar cap allà.
Tinc pros i contres, respecte a això.
Molts pros i contres. És un tema molt complicat. És a dir... Jo no vull ser molt, molt crític, diguéssim, perquè al final Colau té dret a fer el que vulgui.
Absolutament,
eh?
Sí.
Però és evident que Colau fa això sabent que és Ada Colau i, diguéssim, ho fa com a acte de propaganda. I els actes de propaganda, per més bones intencions que tinguin, sempre... És a dir, sempre tenen un problema. És a dir, la senyora Colau està realment intentant que amb la seva presència la població barcelonina o catalana o espanyola estigui molt sensibilitzada amb el tema de Gaza? La seva presència és necessària perquè això passi? Jo crec que no, diguéssim. Hi ha un nivell de sensibilitat alt pel que està passant a Gaza. Uh-huh. Llavors, en un personatge com el de Colau, aquí... En més d'una ocasió hem tingut la sensació que té una certa, un cert afany de protagonisme, mm-hmm. fins i tot superior a la mitjana dels polítics, que ja és dir, no?
Sí.
No sé si aquí hi ha un punt de frivolitat. I a mi això, m'empipa una mica, diguéssim. M'empipa una mica que s'utilitzi un drama humanitari com el que hi ha a Gaza per validar-se, diguéssim, com a líder de les causes bones.
Vaig a la teva, però ho dic diferent, eh? Oriol, per això deia pros i contres, però són exactament els mateixos. Cal ajuda a Gaza? Evidentment que cal ajuda a Gaza. Cal portar ajuda humanitària? Evidentment que cal portar ajuda humanitària. Ara bé, que hi vagi Ada Colau, que és qui és, que ha estat qui ha estat, juntament amb Jaume Sens, no me'l deixo, eh? I van els dos. Vol dir que un polític de dretes, per exemple, no està solidaritzat amb la causa perquè no hi va?
Clar, hi ha un punt d'això.
Això em molesta a mi.
Hi ha un punt d'això. I a mi també m'empipa una mica un cert maniqueïsme.
I de dretes per posar la contra, sí, sí, sí. Podria ser esquerres o un altre partit, m'és igual.
Amb aquest conflicte ens passa una cosa, i és que els conceptes dèbil i fort... i bons i dolents, no sempre tenen una correlació perfecta. Les coses són més complexes que aquestes.
No hi ha blancs i negres.
No hi ha blancs i negres. Llavors, és evident que qui més està patint en tot aquest conflicte és la població civil de Gaza, no? Mm-hmm. I la no civil també, diguéssim, perquè el nivell de debilitat que té Palestina, i en concret Gaza, endavant de l'exèrcit d'Israel, és altíssim. Ara, fer una translació d'això a un judici ètic sobre el que està passant... Jo crec que es queda una mica lluny de la complexitat del tema.
Absolutament. Anem a la següent.
Som-hi.
Ui.
Ui. A veure, aquest tema es diu The Second Line, la segona línia. Per parlar d'un tema que també ha marcat bastant la campanya aquesta setmana, la campanya de les catalanes,
sí.
Que és la proposta d'Alhora, el partit de Ponsatí i Graupera, sobre un canvi en el model d'ensenyament del català.
Ho hauria imaginat mai, Oriol. Mai.
A mi m'han sorprès dues coses. Recordem, el seu plantejament és fer dues línies, eh? Una línia que sigui 100% en català i mantenir l'actual amb aquest 25% que obliguen els tribunals. Sí. I parteixen d'una diagnosi que crec que jo comparteixo, que és que dir que la immersió no s'està aplicant, no? I llavors dic, com que la immersió no s'està aplicant, la resposta són dues línies. Clar, a mi em sorprèn aquest salt, no?
La línia basca, per entendre'ns, eh?
Exacte. Però és que a més és dir, escolti'm, si la immersió no s'està aplicant i identifiquem que el problema és la no aplicació de la immersió, per què no? Per què no l'apliquem, no? Que és una cosa que hem dit moltes vegades en aquesta secció, que vivim en un país on, malauradament, els polítics es pensen que escriuen una cosa en un paper i el publiquen al Diari Oficial de la Generalitat i les coses passen màgicament. I no és veritat, els governs han de governar. Diguéssim, i per governar cal doncs, donar instruccions, donar ordres, seguir, controlar, etc. L'altra cosa que m'ha sorprès és la capacitat que ha tingut de marcar l'agenda dels partits.
Aquí vaig.
Això ha sigut bastant... perquè ha transcendit les xarxes, diguéssim. Eh? Sí. Hem tingut debats en ràdios, sí, en diaris...
Sí, sí, sí. Sobre una cosa que hi havia molt de consens polític en aquest país.
Exacte. I a mi em sembla que té molt de mèrit des del punt de vista, per part de l'hora de poder marcar l'agenda.
Sí, sí.
Hem de recordar, l'hora i Aliança Catalana tenen un aliat en aquestes eleccions per tenir transcendència, que és Esquerra Republicana i els Comuns, diguéssim, uh-huh. perquè són vots, els que van a l'hora i els que van a Aliança Catalana, que molt probablement surten de Junts. Uh-huh. I, per tant, quan hi ha una competició electoral, doncs interessa, no?, reforçar els adversaris del teu adversari. Uh-huh. Però tot i així, jo crec que ha sorprès. I té un punt fresc, també, crec jo, que puguem debatre sobre els grans consensos, és a dir, que es pugui dir i que algú de l'arena política digui i reconegui que la inversió no s'està aplicant, crec que és bo, perquè sí, és una realitat, no? És una realitat i no l'estem reconeixent prou, crec jo.
Hi ha hagut castanyes, eh?
Hi ha hagut castanyes.
Anem a les castanyes. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.
touch this.
Parlem de castanyes electorals.
Parlem de castanyes electorals, perquè hi ha hagut un petit canvi de to... Bueno, no, petit no. Hi ha hagut un canvi de to important, que el seguirem veient que les properes setmanes, que és...
Sí, tu creus que anirà això?
Jo crec que sí. Jo crec que anirà més. Perquè no faig un vaticin, no l'apuntaré aquest, però... perquè Aragonès, d'alguna manera, s'ha posat alguns guants de boxa contra Puigdemont. Amb uns...
No m'ho imaginava, això. Entonces, el seu gran rival polític seria Salvador Illa.
Sí, és a dir, podria ser-ho, però jo crec que té una certa explicació. És a dir, en els últims anys, Junts no ha tingut cap complexa en criticar Esquerra Republicana,
sí.
I el govern, i Aragonès. I, en canvi, Esquerra, que sí que ha criticat a Junts, evidentment que ha criticat a Junts, però la figura de Puigdemont, diguéssim, l'ha preservat una mica, no? Sota la sensació de dir, escolta'm, el representant més gran de l'exili institucionalment i el símbol més gran, doncs no hi podem atacar. Però és veritat que quan Puigdemont baixa directament a l'arena política, ha de ser objectiu dels atacs, no?
I els dos provenen de ser presidents de la Generalitat.
Exactament. Exactament. Llavors, què passa? Que com que Junqueras... És a dir, Esquerra era més criticable perquè Junqueras tenia un paper més apartat, diguéssim, sí. No? I per tant no estaven criticant a un represaliat quan Junts criticava el govern.
Sí.
Però Puigdemont ara és el líder de Junts i el candidat i algú que va rivalitzar amb Aragonès. Per tant, és normal que Aragonès li faci retrets, no? És veritat que encara no ha trobat el to, perquè crec que el retret que li va fer en el debat de PIMEC, no?, de no participar en aquell debat de forma telemàtica va ser un punt desafortunat.
Jo vaig dir, el dia següent jo ho vaig dir, si us hi fixeu en aquell debat de PIMEC, en la cara que posa el president Aragonès, quan diu, o quan està dient la frase que està dient, que és que amb ell li hagués agradat debatre amb el líder de Junts, Carles Puigdemont, i pregunta que per què no hi és en l'acte, se n'adona i canvia la cara,
Sí, sí.
Jo crec que es veu molt fàcil, això,
Jo crec que s'equivoca. No s'equivoca en... Jo crec que no s'equivoca en criticar Puigdemont. Jo crec que ho ha de fer, estratègicament és hàbil fer-ho, però ha de trobar el to. Ha de trobar el to perquè aquest no és el to correcte per un electorat que està molt sensibilitzat amb el tema de la repressió.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Per cert, diumenge, aquest proper diumenge, nosaltres no, nosaltres el 12 de maig, però aquest proper diumenge voten els bascos.
Sí.
Con los terroristas.
T'ha entrat pel broc gros, aquí,
El Joan ha fet una cara d'escandalitzat que no us ho podeu arribar a imaginar i jo també l'hauria de fer.
Sortit els ulls de les òrbites.
Li han caigut, els hem recuperat i ja els torna a posar, tenir les òrbites.
No, però té
un sentit, té un sentit, perquè la campanya electoral al País Basc aquesta setmana ha estat marcada, diguéssim, per una trampa en la que va caure el candidat de Bildu, no?, en una entrevista a la SER, on el van posar, el periodista hàbilment el va posar entre l'espasa de la paret demanant que definís el que havia sigut ETA, no? I el candidat de Bildu, en lloc de parlar d'un terrorista, va parlar d'una banda armada.
No sé si era Cadena SER o era Carlos Alsina a Onda Cero.
Pot ser, sí. A mi m'empipa, diguéssim, que tornem aquí. Jo crec que sap greu i crec que els bascos també els empipa. També els empipa que el tema torni a ser aquest. Entre altres coses perquè Bildu és la gran representació o el gran intent de superar tot això, no? Si troben persones i partits que venen de l'esquerra independentista, alguns dels quals havien tingut proximitat amb ETA i altres que havien condemnat sempre la banda terrorista. Llavors, voler seguir fent un lligam entre l'esquerra Berchale i ETA és com voler seguir fent un lligam entre els ministres franquistes i el PP, diguéssim. Que està molt bé, però que no sembra pel futur, no? Sinó que mira el passat. Llavors, jo crec que la política espanyola, que té una obsessió, sobretot les dretes, una autèntica obsessió amb l'esquerra Berchale, no fa diguéssim, el que fa no és superar l'etapa de Terra, sinó voler mantenir-nos en uns debats que són de fa masses anys.
T'ho compro, Oriol, i també ho dic d'una altra manera. Em sobra la... a mi, personalment, em sobra la... No dic que estigui mal feta. Em sobra la pregunta del periodista? Sí. Em sobra la insistència del periodista? Sí. El líder de Bildu se n'en surt d'aquesta pregunta? No.
No.
Fica
no.
en un jardí complexíssim.
Sí. Sí, sí, no.
Ah, mira, perdona. M'han dit que t'he dit Carlos Alsina i no, tenies tu raó.
Era Caina
Ser amb Aymar Breto, sí.
Val. No, és veritat que no se'n surt. És veritat que no se'n surt. I jo també crec que el 2024 un representant d'un partit que ve, diguéssim, d'una part de l'esquerra bàsica que està a favor d'ETA, diguéssim, hauria de poder dir que això va ser un grup terrorista. Ho hauria de poder dir el 2024. Però tot i així, m'empipa que el debat segueixi sent aquest. Mm-hmm.
Va demanar disculpes, eh?
Sí.
Que a Pedro Sánchez ha dit que no li han servit.
Ha intentat matisar, intentat... Sí, sí. Però bueno, estem en campanya, eh?
Exacte. Oriol Vidal, com sempre, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Nosaltres que anem als serveis informatius d'aquesta casa. Júlia Julvé, que ens explica per on passa l'actualitat, començant per aquest acte que és a punt de presentar Pedro Sánchez, també és el president de la Generalitat, també és el ministre, el conseller, en fi, tota la plana major política a la zona franca de Barcelona per presentar aquest acord entre Ebro Motors i aquesta companyia de cotxes xinesa, Chery, per substituir Nissan a Catalunya. Ens ho explica tot plegat Júlia Julvé i tornem de seguida amb més caravana. Fins ara.